dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. No, no són ciutadans emprenyats per una proposta de llei que ni tan sols s'ha presentat al Congrés. No és gent emprenyada per alguna crisi econòmica, una crisi social o una crisi institucional. És gent que canta i crida això. Un clàssic reprovable. Rojos, i per tant llenguatge guerra civilista. Pisques a figures dictatorials. Aquí estan tots los nazis, càntics anticonstitucionals, per molta constitució que diguin que defensen. I el clàssic de l'homofòbia no podia faltar. No, no són demòcrates emprenyats campant per Madrid. Són violents atiats per discursos violents com el de Vox, que crida els cossos i forces de seguretat de l'Estat a no seguir ordres, o el del Partit Popular, que no s'ha ni pronunciat gairebé sobre la qüestió. Dubto que ho facin amb aquests crits, però que no t'enganyin. No és gent emprenyada, és l'extrema dreta que feia temps que no sortia de l'armari. Va per llarg i va per fred. Són les 8 i 2 minuts, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, després del ple monogràfic sobre la seguretat a Catalunya i la manifestació dels sindicats de Mossos d'Esquadra a les portes del Parlament per demanar millores laborals i un canvi de rumb a les polítiques que està duent a terme el Departament d'Interior, que lidera el conseller Joan Ignasi Elena, parlarem amb Imma Viudes. Ella és portaveu del Sindicat Autònom de la Policia. Un dia més en el que també parlarem dels mecanismes de resolució de les reclamacions de consum amb la sotsdirectora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum. A partir de les 10, com cada dimecres, a la caravana tertúlia esportiva amb els tribuneros habituals, Quico Parcerissa, Gemma Mallorca, David Balaguer i també, com sempre, Pol Corredoira, i a les 11 entendrem doncs les coses més quotidianes. A 11:45 parlarem de teatre en majúscules, perquè ens visita un dels màxims exponents del teatre català, que a més atenció perquè acaba d'estrenar nova sala. Estem parlant del gran Àlec Rigola. I a les 12:00, la cantant de jazz, pianista, compositora i professora de veu Clara Luna ens tornarà a parlar de la veu en el món del jazz, i tot just després tornarem a obrir un dia més les portes de la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem la recta final de programa amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez, la girocleta d'Olma Giró i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot aquest contingut serà les properes hores. Abans, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Segona nit d'aldarulls a Madrid. 7.000 persones, segons la delegació del govern, han protestat aquest dimarts davant la seu del PSOE contra l'amnistia que negocia amb l'independentisme.
6 detinguts i 39 ferits, 29 dels quals policies. És el balanç de la segona jornada de protestes que han acabat amb càrregues policials a la capital espanyola. També hi ha hagut jornades de protesta, tot i que menys massives, a altres punts de l'Estat, com València i a Barcelona.
Tot plegat mentre les negociacions entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez continuen encallades. Els socialistes refreden la possibilitat d'arribar a un acord definitiu amb Junts a les properes hores.
Sí, fons socialistes al Congrés dels Diputats veuen complicat tancar una entesa entre les dues parts aquesta mateixa setmana. D'altra banda, Félix Bolaños ha assegurat que l'entesa amb Junts, però va avançant.
I un nou decret llei obligarà a tancar 28.000 pisos turístics d'arreu de Catalunya situats sobretot a la Costa Brava, el Pirineu i la Costa Daurada.
Una mesura que afectarà 47 municipis catalans on ara mateix hi ha més de 10 pisos turístics per cada 100 habitants. La Federació Catalana d'Apartaments Turístics avisa que amb aquesta nova llei gairebé la majoria de pisos d'aquest tipus hauran de tancar.
I l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, ha dit a Ràdio Estel que la propera reunió de tots els bisbes espanyols amb el Papa Francesc, prevista pel 28 de novembre, és un signe de relativa normalitat.
En una entrevista al programa Sense Distància d'aquesta casa, el president de la Comissió per als Seminaris i el clergat a la Conferència Episcopal Espanyola ha explicat que l'origen és la visita que dos prelats enviats pel pontífex van fer a principis d'enguany als 45 seminaris espanyols. Això sí, Vives ha reconegut que és com una inspecció.
Anem cap als esports. Pol Corredoria, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça cau inesperadament a la Champions en un partit per oblidar dels de Xavi.
Un empat els valia per classificar-se matemàticament a vuitens i ni empat ni victòria. Desfeta molt dura pels blaugrana en un dels partits més fluixos de l'era Xavi. El Shakhtar va guanyar per 1-0 amb Bulk.
I festival de gols de l'Atlètic de Madrid, que sí que fa els deures a Europa contra el Celtic.
6-0 en un Metropolitano entregat. Griezmann i Morata van tornar a brillar i tothom vol la renovació de Simeone. Avui juga el Madrid contra el Braga amb el dubte d'ajut Bellingham, que pateix una luxació a l'espatlla.
I a la cara ve de l'actualitat de què ens parlaràs avui, Núria?
De la brutal indemnització que una empresa d'ambulàncies de Palència haurà de pagar un dels seus treballadors per no haver-li abonat al seu moment les hores extres. Atenció, perquè en aquest cas la xifra supera els 19.000 euros.
8:06, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb fred arreu de Catalunya. Les temperatures estan situades per sota dels 0 graus a molts punts del Pirineu, però també a punts de l'interior de Catalunya. Ara mateix hi ha 10 graus a Barcelona i a Tarragona, 3 graus a Lleida i només mig grau positiu a la ciutat de Girona. Per tant, doncs, un ambient de molt avançada tardor, per no dir pràcticament d'hivern. Una jornada que tindrà temperatures màximes entre els 14 i els 18 graus aproximadament. Aquest matí, amb la presència de núvols alts poc importants que aniran desapareixent i a poc s'anarà imposant el sol. A la tarda quedarà només algun núvol poc important cap a l'àrea del Pirineu. Demà tindrem unes temperatures ja una mica més altes que les d'avui. Al matí farà fred, però ja les temperatures màximes pujaran una mica i ho continuaran fent especialment de cara al cap de setmana, quan les màximes altra vegada se situaran entre els 20 i els 25 graus. Però d'augment, avui un dia fred. Demà, amb més núvols i amb algun ruixat dispers a les comarques del Pirineu i també comarques de Lleida durant el matí.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Ara les cues a la C58 per l'avaria d'un vehicle entre Montcada i Barcelona en sentit sud. Arriben als 7 quilòmetres en tot el tram des de Ripollet i es permet la circulació pel carril Busbau a tots els vehicles menys els camions. No hi ha més incidències per ara a la xarxa viària catalana, amb les cues més destacades pel Llobregat. Són 6 quilòmetres a l'A2 des de Pallejà i a la B23 des de Molins fins a Sant Feliu, sempre en sentit Barcelona. La C31 des de Badalona i la C32 des de Sant Boi, també cap a Barcelona, registren ara 3 quilòmetres de cues. I finalment a les rondes, a banda de les retencions habituals, en sentit Llobregat, amb trams de 6 quilòmetres. La B10 també registra 3 quilòmetres al tram de Sant Adrià i el Bon Pastor, en sentit Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia, Trias.
A qui li donem el bon dia un dia com avui?
Bueno, tu ja ho has fet a la teva editorial. Jo li donaré una altra volta. Miren cap a Madrid. Senyorita. Pedazo de l'Espanya. Saps què passa, Joan? Que jo, quan veig aldarulls del calibre dels d'Aire Madrid, sempre penso en la gent que, sin comer-lo ni beber-lo, es troba les conseqüències de les escombraries, que aquest matí tindran feina extra, que avui es troben el desastre. Els que tenien les motos allà aparcades, també, que se'ls ha cremat, 8 motos o 10, no sé, un fum, és dels locals i restaurants que s'han trencat els vidres, històries d'aquestes, el que, no sé, deu tocar molt els nassos, no? Que sin comer-lo ni beber-lo, com et deia.
Ara em deies els de les escombraries, però ja està... No en queden pel carrer d'escombraries, ja, no?
Ja no queden, imagina't.
Ja no hi ha nazis pel carrer.
Ah, molt bona, molt fi, molt fi, molt fi. Per tant, jo avui focalitzo el meu bon dia cap a la gent de la vila de Madrid, la bona gent. No han fet res, però s'han trobat aquestes coses, com a mínim, que tinguin aquesta alegria, el nostre bon dia, que segur que els hi arriba.
Exacte. Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
A veure, és prou evident. Els defensors de Xavi.
Ai, la Xavineta.
La Xavineta necessita anar a la ITV, sí. Jo crec. A veure, el Barça no està bé, no està bé. El Barça ahir perpetra un partit nefast, com ens deia el Pol fa un moment. Però és que, en general, des de l'arribada de Xavi, el que és el joc en si, en fi, massa no ha evolucionat. No es veu una millora evident. Es fa un pas endavant i dos enrere, tenim jugadors bloquejats, costa molt tot. Tot això mentre veiem equips com la Reial d'Imanol, que dissabte ens va fer una repassadeta, sí, també, senyor, o el Girona de Mitchell, que amb molt menys fa molt més. Xavi va ser un jugador fantàstic, probablement el millor migcampista, amb permís de Schuster, Iniesta, Busquets, que hem vist mai a Camp Barça, però el seu paper com a tècnic... no ho sé.
Grinyola, eh?
No ho sé. No ho tinc tan clar si és vàlid o no, però com a mínim ara mateix els seus defensors necessiten vitamines perquè es queden sense arguments.
I aquí no li arrencarà el cotxe.
Mira, avui incorreré en una contradicció, eh? Però tant de bo no li arrenqués el cotxe als que insulten al volant. Repeteixo cançó perquè crec que li... O sigui...
Sí,
crec,
sí,
que, crec que li trauré suc a aquesta cançó, saps?
Està bé, està bé.
Al camí ens fèiem la secció, mira aquests imbècils o alguna cosa així, saps? Una cosa. Bueno, a veure, la cançó en aquest cas va dedicada als que insulten, és un insult als que insulten. Ara parlem, però el tema del trec, Joan, perquè ahir es va presentar un estudi de la Fundació Línia Directa, que per cert tinc els meus seguros des d'aquí una salutació a Línia Directa, si volen patrocinar algo estan convidats, on es parla, entre altres coses, d'aquest tema, de la gent que quan agafa el cotxe es dedica a insultar. I tinc alguna dada tremenda, com que un de cada 5 conductors o més, 19% del total, admet que ha insultat alguna vegada una dona al volant pel simple fet de la seva condició femenina.
Patapam.
Això ja em sembla d'aurora boreal, intolerable, però és que jo em pregunto per què tanta gent...
D'aurora boreal. No havia sentit mai.
Em sembla d'aurora boreal. D'aurora boreal, em sembla irreal, una cosa així, un espectacle de la natura. Però és que jo em pregunto per què tanta gent quan agafa el cotxe es transforma en un autèntic energumen. Ja sé que tu no tens aquesta experiència.
No.
Però segur que has anat amb algú en el cotxe que dius, què li està passant?
Sí.
No? És ràbia contenida, és manca d'educació, d'empatia, frustracions que posen allà al volant? No ho sé, però és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Jo, els que es posen així, els que insulten al volant, els espatllaria el cotxe a tots.
Es posaria tots junts?
A tots junts.
Als autos de xoque?
Als autos de xoque?
Sí.
Ah.
Que s'insultin entre ells.
Sí, sí, sí.
Que es desfoguin.
Jo pensava en una jaula. Però vale.
També, també. És però igual. Vale. On sigui. Gràcies, Rafa. Fins ara.
Vinga.
La caravana. L'informatiu.
I avui us comencem explicant en aquest programa la segona nit del Darulls a Madrid. 7.000 persones, segons la delegació del govern, s'han concentrat novament aquest dimarts a pocs metres de la seu del PSOE per protestar contra l'amnistia que negocien els socialistes amb l'independentisme català, Júlia.
Sí, 6 detinguts i 39 ferits, 29 dels quals policies, en aquesta segona jornada de protestes que han acabat amb càrregues policials. Ja a la tarda, la seu del PSOE a Ferraz s'havia blindat, estava blindada, de fet, per un fort dispositiu policial, però cap a les 10 de la nit la tensió que s'havia anat acumulant al llarg de la concentració ha esclatat i hi ha hagut llançaments d'objectes i també un intent de trencar aquest cordó policial que ha estat contrarrestat, com dèiem, amb les càrregues dels agents, llançaments de pilotes de goma i gasos lacrimògens. També hi ha hagut jornades de protesta a altres punts de l'Estat, tot i això molt menys massives, com per exemple a València i Barcelona.
I el PP, dirien, ho ha criticat tot. Doncs no, ha aprofitat la sessió de control del Senat per carregar durament contra el govern espanyol. Els populars han acusat a l'executiu espanyol, en paraules de l'expresident d'Extremadura i senador José Antonio Monago, de voler apagar les protestes contra l'amnistia amb la llei Mordaza.
Han polarizado España y lo pretenden arreglar con ley Mordaza y si hace falta hasta con gas mostaza. Son un gobierno sustentado en un partido que vota el sinsentido y que se alía con el primero que pasa, que olvida su propia historia. Ustedes son unos radicales, sí, porque tan radical es el que intenta un golpe de Estado como el que le pide perdón al que intenta el golpe del Estado.
Unes referències als disturbis que hem vist les darreres hores a Ferraz, segons Monago, són fruit de l'intent del govern espanyol d'abolir la llei en pràctiques que no haurien de passar en un govern democràtic.
I encara a la cambra alta, el ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, ha criticat aquest dimarts que la dreta qüestioni la professionalitat de la policia i posi en dubte actuacions com la de dilluns davant la seu central del PSOE.
Y me molesta muchísimo que alguien ponga en tela de juicio como los mismos siempre actúan en criterios absolutamente de proporcionalidad, necesidad y, por lo tanto, de legalidad.
I encara ha preguntat més per aquestes protestes de la seu socialista. Grande Marlaska ha dit que la coacció als rivals polítics no pot tenir espai en una democràcia.
Tot plegat enmig de les negociacions entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez, els socialistes però refreden la possibilitat d'arribar a un acord definitiu amb Junts en les properes hores, impossibilitant així que Sánchez surti investit president aquesta mateixa setmana.
El secretari d'Organització dels Socialistes i, de fet, principal representant del PSOE en aquestes negociacions a Brussel·les ha dit des de la capital belga que de moment no hi ha cap data marcada. Es pronuncien de la mateixa manera fons socialistes al Congrés dels Diputats que veuen complicat tancar un acord entre les dues parts de manera imminent. D'altra banda, el ministre de la Presidència en funcions i també membre d'aquest equip negociador del PSOE, Félix Bolaños, ha assegurat que l'entesa de la seva formació amb Junts per la investidura de Sánchez avança.
Va avanzando, trabajando sin descanso cada día y con ganas ya de tener un gobierno que avance y que continúe protegiendo a los ciudadanos.
Una negociació, Joan, que s'ha encallat, segons les dues parts, per qüestions tècniques de la llei d'amnistia.
I la defensa de l'empresari Oriol Soler ha demanat la recusació del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que instrueix la causa del tsunami democràtic.
Segons l'escrit, el magistrat hauria perdut la seva aparença d'imparcialitat en opinar públicament en una conferència precisament en contra de la futura llei d'amnistia. García Castellón va dir també que l'esclavitud tampoc està prohibida per la Constitució, però no és possible, i es va preguntar retòricament si aquesta amnistia serà la primera de moltes altres si els independentistes repeteixen el seu intent de secessió.
García Castellón, el mateix, si se'n recorden, que va exonerar Maria Dolores de Cospedal del Partit Popular de qualsevol càrrec de corrupció i va intentar enviar al Tribunal Suprem Pablo Iglesias. Aquest és García Castellón. Mentrestant, la defensa de Carles Puigdemont ha sol·licitat al Tribunal de Comptes la suspensió de la vista prevista per al proper 17 de novembre per les despeses de l'1 d'octubre.
Tot i que s'esperava que algun dels 35 demandants ho fes, la imminència de la llei d'amnistia que s'està negociant, l'advocat Gonzalo Boye ho ha plantejat, per tant, perquè, segons el seu entendre, la jurisprudència del Tribunal Suprem impedeix que es resolgui la responsabilitat comptable sense haver-hi una sentència penal ferma.
Més qüestions. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any de presó dos manifestants independentistes per cremar un contenidor en una protesta per la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, al setembre del 2020 a Barcelona.
I, en canvi, absol uns altres tres manifestants. La Fiscalia demanava 5 anys de presó per cadascun d'ells per danys i desordres públics.
I el nou decret llei sobre apartaments turístics aprovat pel govern obligarà a tancar 28.000 pisos dedicats a aquest negoci. La mesura afectarà 47 municipis catalans, on ara mateix hi ha més de 10 pisos turístics per cada 100 habitants, bàsicament localitats de la Costa Brava, el Pirineu i la Costa Daurada. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Amb aquesta nova normativa s'eliminaran gairebé un de cada 4 apartaments turístics dels més de 102.000 que hi ha registrats a tot Catalunya. A més, amb l'entrada en vigor d'aquest nou decret ja no es poden donar noves llicències per obrir-ne de nous. Com a mínim, fins que els 262 municipis inclosos al llistat aprovat per la Generalitat modifiquin el seu planejament urbanístic. Canvis que, com remarca el Departament de Territori, hauran de garantir primer de tot l'accés dels ciutadans a l'habitatge. La consellera Esther Capella insisteix que l'objectiu del govern és recuperar tots els pisos d'ús residencial ja construïts que durant els últims anys els seus propietaris han posat al mercat del lloguer turístic.
Habitatges d'ús residencials que s'han convertit en habitatges d'ús turístic. Per tant, hi ha hagut una detracció de l'oferta d'habitatge destinat a la ciutadania, que s'ha destinat a una altra finalitat. I en perjudici de les persones, de la cohesió social i, en aquest sentit, de l'equitat també territorial, en les ciutats, en els barris.
La consellera ha reconegut que un 20% dels municipis inclosos al llistat ja havien tirat endavant normatives pròpies per regular els pisos turístics i que amb aquest decret se'ls donaran més eines i seguretat jurídica. A més, Capella ha insistit que la mesura s'ha fet fixant-se en lleis d'altres comunitats i d'altres països europeus per evitar que sigui tombada als tribunals.
Gràcies, Pau. Una precaució que s'ha pres pensant en els propietaris d'apartaments turístics. De fet, poca estona després d'anunciar-se aquesta mesura del govern, la patronal del sector ja va anunciar que la recorrerà als tribunals, Júlia.
La Federació Catalana d'Apartaments Turístics alerta que amb aquesta nova llei hauran de tancar la majoria dels pisos turístics, és a dir, 8 de cada 10. La patronal acusa el govern d'afavorir el gremi d'hotelers i fomentar, per tant, el seu monopoli i critica que la Conselleria de Territori hagi aprovat el decret llei sense abans parlar amb ells. És Enrique Alcántara, el seu portaveu.
Creiem que és una mesura extremadament irresponsable que posa en risc gairebé el 50% del turisme de Catalunya, dels llocs de treball que aquest turisme genera i de l'impacte en el comerç i la restauració. És una mesura que bàsicament és una expropiació sense indemnitzar i crec que és extremadament irresponsable i greu perquè no ha seguit un procés de llei normal, amb debat, amb experts, amb comissions.
Els propietaris dels pisos turístics tenen 5 anys per demanar la nova llicència urbanística obligatòria per mantenir el negoci obert de manera legal. Aquestes llicències deixaran de ser permanents com fins ara i s'hauran d'anar renovant cada 5 anys. Qui sí que ha celebrat aquesta nova llei és l'Ajuntament de Barcelona, a mans del Partit Socialista. Afirmen que tindran una nova eina per controlar els pisos turístics a la capital catalana i que ja començaran a treballar per aplicar la normativa.
Qui també valora positivament el nou decret llei és l'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, però alerta que deixa de banda els lloguers de temporada, una fórmula que els propietaris fan servir per burlar la llei, ho ha dit en una entrevista a Ràdio Estel.
Hem pogut detectar que en els portals immobiliaris ja en alguns d'aquests, més de la meitat dels pisos de lloguer que s'estan ofertant són lloguers de temporada. Bàsicament, és una fórmula que s'està utilitzant perquè permet evitar totes les regulacions. Permet evitar fer contractes de 5 o de 7 anys, permet evitar qualsevol tipus de regulació del preu, no hi ha límits.
I parlem també de política municipal, perquè Tries per Barcelona i el PSC han arribat a un acord per modificar l'ordenança que regula les taxes de terrasses.
Ho ha anunciat el líder del partit, Xavier Trias, que ha detallat que ja ha parlat amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, perquè en els propers dies comenci el tràmit per aprovar aquesta revisió. La proposta afecta el factor corrector proposat, de forma que es mantenen els trams de 5 taules previstos, però en els 3 primers trams, els que fan referència als establiments més petits, es planteja una rebaixa del 5% respecte de la proposta del govern municipal. Ramon Tremosa, regidor de Trias per Barcelona, explica com ajudarà aquesta mesura a autònoms i famílies.
Al reduir els percentatges que el govern municipal havia considerat en els 3 primers trams, que són els bars petits, és voler donar un missatge a les famílies i als autònoms que tenen petits establiments per tal de proporcionar-los una rebaixa fiscal que els permeti passar doncs, l'any vinent, que és un any incert per les guerres, per la crisi, pels tipus d'interès, etc., doncs, d'una manera més fàcil i senzilla.
I qui ha celebrat la mesura és el Gremi de Restauradors. Des del seu punt de vista, reverteix l'actualització desmesurada i injusta que es va aprovar l'any 2019.
I a Portugal, Antonio Costa, primer ministre del país des del 2015, ha dimitit aquest mateix dimarts després de veure's implicat en una investigació relacionada amb el tràfic d'influències, corrupció i prevaricació en projectes energètics.
Sí, Costa ha presentat la seva renúncia davant del president de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, la segona visita que ha fet a la seva residència oficial de Belém en menys de 4 hores, quan ja havia transcendit que el Tribunal Suprem portuguès havia obert una investigació separada per tal d'esclarir el paper del primer ministre a la concessió de dues explotacions de liti a Montalegre i Coves do Barroso i un projecte d'hidrogen verd a Sines. En una compareixença pública, després de reunir-se amb el president de la República, Costa ha apuntat que el càrrec de primer ministre és, per tant, incompatible amb la sospita de la pràctica de qualsevol acte criminal. No obstant això, també ha assegurat que no ha comès cap delicte.
I canviem de qüestió perquè l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, copríncep d'Andorra i president de la Comissió per als Seminaris i el Clergat de la Conferència Episcopal Espanyola, ha dit aquest dimarts a Ràdio Estel que la reunió de tots els bisbes espanyols el proper 28 de novembre amb el Papa és un signe de relativa normalitat.
En una entrevista al programa Sense Distància d'aquesta casa, l'arcabisbe Vives ha explicat que l'origen és la visita que dos prelats enviats pel Pontífex van fer a principis d'aquest any als 45 seminaris espanyols i ha reconegut que és com una inspecció.
És el camí que des de la Santa Seu, el Sant Pare i els organismes que l'ajuden en el govern de l'Església Universal, doncs és relativament habitual que es faci un de tant en tant, per dir-ho així, com una ITV, no? Tot de com van les coses, com estan en concret aquest cas els seminaris, com es poden mirar les universitats, com es pot mirar també les diòcesis, el tema econòmic, com es pot mirar el govern de les diòcesis, etc. No?
Els bisbes espanyols han estat convidats concretament pel dicasteri per al clergat a una reunió amb el Sant Pare el proper 28 de novembre a Roma. L'arcabisbe Joan Enric Vives ha reconegut, això sí, que la convocatòria ha sorprès una mica la conferència episcopal, tot i que l'ha valorada positivament.
Bueno, és una cosa una mica inèdita, però que el papa, que és el germà gran dels bisbes i el seu superior, doncs els vulgui reunir de tant en tant, més aviat és una cosa que hem de valorar-la positivament. Ens convoquen, doncs allà que hi anem. És veritat que està previst una reunió molt relativament breu, sembla que serà tot un matí.
I també ha comentat que els bisbes gairebé no saben res encara de l'informe elaborat per la Santa Seu després de la visita als seminaris.
No sabem, és a dir, no ens han donat a nosaltres el resultat de la visita, és a dir, l'informe de la visita, que és prescriptiu que es faci, diguem-ne, això no ho tenim. El seu informe l'han elevat a les autoritats del dicasteri per al clergat i els seminaris de la Santa Seu, i ells, evidentment, el Sant Pare. I ell ha cregut que millor de convocar-nos i d'explicar-nos-el i comentar-lo juntament amb el conjunt de la Conferència Episcopal Espanyola.
Joan Enric Vives ha anunciat que després d'aquesta reunió els bisbes espanyols informaran sobre els temes tractats, entre els quals ha reconegut que també poden sortir els abusos a l'Església i qüestions derivades de la recent primera Assemblea General del Sínode. El bisbe d'Urgell ha apuntat, finalment, que podria haver-hi els propers anys canvis organitzatius i de formació també en els seminaris, tot i que no està clar, segons ha dit, que els tres centres on es formen ara a Catalunya els futurs preveres quedin reduïts a dos o a un.
I atenció si heu de circular avui pel centre de Barcelona perquè els taxistes es mobilitzen per denunciar la mort del company Carlos Ríos, que va morir a l'hospital aquest diumenge després de ser agredit per un motorista en una discussió de trànsit.
Els serveis de taxi a la ciutat quedaran aturats d'aquesta manera entre les 10 del matí i les 12 del migdia, perquè, com deies, el sector farà una marxa lenta que tindrà lloc al centre de Barcelona. Tito Álvarez és portaveu d'Elite Taxi, entitat on precisament era membre del taxista mort.
Ocuparemos la Gran Vía desde la calle Bailén hasta la calle Entenza. Todos los carriles, dejaremos los carriles de emergencia y todo el Paseo de Gracia desde la Gran Vía hasta la calle Rosellón, de subida y de bajada. Y haremos un homenaje a nuestro compañero, Carlos, que bajo nuestro punto de vista, esto ya no es un delito de lesiones, es un homicidio. Y la pena tiene que ser de 10 a 15 años y esto es lo que vamos a pedir mañana, justicia.
Tot i la vaga convocada, recordar que els taxistes faran viatges excepcionals per urgències mèdiques o visites per tractaments de salut que no es puguin anul·lar.
I la consellera de Territori, Esther Capella, ha insistit als empleats de Renfe i Adif que el govern garantirà els drets laborals de la plantilla després de l'anunci de vaga de 5 dies als serveis ferroviaris per rebutjar el traspàs de Rodalies pactat entre Esquerra Republicana i el PSOE.
La titular d'Infraestructures ha afirmat a la roda de premsa posterior al Consell Executiu que el propi acord ja estableix que es garantirà la mobilitat i també els drets laborals dels treballadors. En aquest sentit, ha dit que es comença per traspassar les competències de l'R1, l'R2 Sud i l'R3, però que s'obre la porta a discutir sobre tots els trams de vies que passen per Catalunya i ha comparat també aquest traspàs amb el dels Mossos d'Esquadra. En la mateixa línia s'ha expressat també la ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, que ha dit que comprèn la inquietud dels treballadors de Renfe davant aquest acord pel traspàs del servei, però també ha deixat clar que tenen garantits els drets.
Y ayer mismo mantuve una reunión con los sindicatos del sector ferroviario para transmitirle un mensaje, para darles un mensaje de tranquilidad y que desde luego el gobierno, y también así lo recoge el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, van a garantizar en cualquier caso sus derechos, sus condiciones laborales y que además también se va a poder producir movilidad laboral, ¿no?
Com deia Júlia, tot plegat després de saber que els treballadors de Renfe i Adif hagin convocat jornades de protestes.
Sí, els comitès d'empresa de Renfe i Adif han convocat aturades concretament pels dies 24 i 30 de novembre i l'1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb el pont de la Constitució. Els sindicats lamenten la falta d'informació sobre les condicions laborals de la plantilla i, de fet, fa només uns dies el portaveu del sindicat de maquinistes CEMAF, Diego Martín, deixava clar als micròfons de Ràdio Estel que els empleats no volien deixar de pertànyer de l'Estat.
A dia de hoy, todos los trabajadores, tanto el grupo Renfe como de Adif, pertenecen a una entidad pública estatal, dejarían de pertenecer, cosa que no quieren hacerlo, o sea, no quieren en todo prácticamente todo el personal del grupo Renfe, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, quiere seguir perteneciendo a la entidad pública y atenta gravemente contra estos derechos laborales que están acordados en convenio con este grupo. No sabemos cómo va a afectar porque realmente no tenemos información.
I més qüestions. A aquesta hora, el sistema del Baix Ebre, la unitat catalana de la Conca de l'Ebre, podria passar de l'estat d'emergència per sequera al d'alerta les properes setmanes.
Els últims episodis de pluja, sobretot a l'Aragó, Navarra i la Rioja, han millorat les reserves hídriques, a excepció de Catalunya. Així, tot el sistema del Baix Ebre rep les aportacions dels rius afluents del marge esquerre de l'Ebre i hi ha un repunt de les reserves de l'embassament de Mequinensa. En aquest context, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre afronta el nou any hidrològic amb més optimisme. En parla Maria Dolores Pascual, presidenta de la Confederació.
Esperamos que próximamente, si se mantiene en esta tendencia, podamos en la unidad territorial del Bajo Ebro mejorar la situación, pero aún así, en la zona catalana de la cuenca del Ebro, recomendamos prudencia hasta que efectivamente haya un cambio de tendencia como lo hay en otras partes de la cuenca.
I també ha lamentat que l'actual sequera és de les pitjors que es recorden i excepcionalment difícil perquè diu que ha afectat tota la conca i va començar molt abans de l'estiu i dels períodes habituals de l'escassedat de pluges.
I al Baix Empordà, a Forallac, gairebé 200 alumnes i els seus pares i mares han tallat aquest dimarts al matí la C-66, el seu pas per la localitat, per demanar al Departament d'Educació que construeixi la nova escola pública del municipi. El centre actual es va obrir fa 16 anys i sempre ha estat de barracons.
L'Ajuntament de Forallac assegura que ha posat a disposició d'educació uns terrenys, però el departament de moment diuen que no atén aquesta petició, al·legant que no s'estan signant convenis per falta de recursos. Com a protesta, alumnes, pares i mares han tallat el trànsit aquest dimarts durant més de 15 minuts a la carretera C66 que connecta la Bisbal d'Empordà amb la Costa Brava Central. La presidenta de l'AFA, Marta Clus, avisa que els alumnes no poden continuar estudiant amb aquestes condicions i lamenta també que Educació no atengui la petició.
Fa 16 anys que seguim en barracons. Vam començar amb una directora, amb 19 infants, amb una línia, amb infantil P3. Ara som vora els 160 alumnes, una línia per curs, i seguim en barracons. I no pot ser, n'estem farts. Semblava que en l'última reunió l'Ajuntament es va oferir a firmar un conveni, a pagar per avançat la construcció de l'escola, i al final ens van dir que no, desvint que no es firmaven convenis. La nostra sorpresa, al trobar-nos que sí que es firmen convenis, però segons el lloc.
Des de la direcció de l'escola diuen que els espais a les aules són adients, però també assenyalen que es fa complicat, sobretot en dies de pluja, ja que els alumnes es mullen en els canvis de classe, més que agafen fred, ja que no hi ha passadissos interiors.
I atenció a aquesta dada. Un de cada 6 infants no pot fer activitats extraescolars. La gran majoria, per una qüestió de preu, les famílies no les poden pagar. Per evitar aquestes desigualtats, l'Aliança Educació 360 reclama al govern un finançament estable i estructural per garantir que tots els infants i adolescents tenen accés a les activitats després de classe.
L'Aliança Educació 360 diu que si no es resol aquesta situació, les desigualtats van augmentant a mesura que passen els cursos. Ho explica el director de l'entitat, Enric Aragonès Jové, en declaracions a Ràdio Estel.
Unes activitats que permeten no només desenvolupar habilitats i talents en concret, sinó que augmenta la motivació per l'aprenentatge, també per l'aprenentatge escolar, que es desenvolupen hàbits saludables i que, a més, són oportunitats de participació comunitària. Com que el que està passant en l'àmbit extraescolar és que repeteixen les desigualtats que ja es donen en altres àmbits, aquestes desigualtats es multipliquen, acaben sent un factor més de desigualtat, d'exclusió i també de segregació.
Per mirar de fer-hi front, l'entitat celebra avui la jornada Construïm una educació a temps complet a Catalunya. Entre les diferents propostes que s'hi debatran, hi ha la creació d'una oficina interdepartamental que s'encarregui d'aplicar polítiques estructurals, és a dir, que perdurin en el temps i que comptin amb els diners suficients per arribar a tots els infants i joves. A més, la setmana que ve, membres de l'Aliança Educació 360 es reuniran amb la consellera d'Educació, Anna Simó, per abordar aquesta situació.
Fem ara un parell de punts en l'àmbit sanitari. La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat diverses irregularitats en la contractació extraordinària de personal per part de l'Institut Català de la Salut derivada de la pandèmia de Covid durant el 2020.
I entre les irregularitats detectades hi consten els nomenaments estatutaris de 14 professionals sanitaris en situació de jubilació formalitzats durant l'etapa del coronavirus, que no esmentava la legislació que permetia aquella contractació excepcional. L'Institut Català de Salut va fer nomenaments de caràcter eventual a personal facultatiu no especialista perquè exercís funcions pròpies d'especialitats sense sotmetre'ls als requisits de la normativa excepcional justament aprovada per la pandèmia. Així mateix, els nomenaments d'interinatge per excés o per acumulació de tasques formalitzats amb 74 professionals van superar el límit temporal de 6 mesos i no es va especificar la causa de l'excés o l'acumulació o es va fer constar de manera massa genèrica.
I atenció també a aquesta notícia, que podria ser important, i de quina manera. El Tribunal Constitucional avala que es vacuni a un menor contra la Covid-19 en cas de desacord dels pares.
Sí, el ple ha desestimat per unanimitat el recurs d'empara interposat per la mare d'una menor d'edat contra les resolucions judicials que van autoritzar precisament la vacunació de la seva filla. En el cas concret, i a petició del seu pare, la justícia va autoritzar la vacunació emparant-se en informes i també recomanacions dels organismes oficials en matèria de salut pública que valen el vaccí i que implicava, deien, majors beneficis que riscos a nivell individual. El ple del TC avala que les decisions judicials van justificar d'aquesta manera, de manera adequada i suficient, la decisió d'autoritzar la vacunació d'aquesta menor.
I la policia espanyola ha detingut 14 persones arreu de l'estat aquest dimarts, 8 de les quals a Catalunya, en una macrooperació coordinada amb l'Audiència Nacional contra el jihadisme.
Les detencions es produïen al matí i s'acusa els detinguts d'enaltiment del terrorisme. L'operació s'ha dut a terme en un moment d'augment de la tensió i l'alerta terrorista arran dels atacs de Hamas a Israel. De Hamas a Gaza. Espanya manté l'alerta terrorista en nivell 4 sobre 5.
I la secció de delictes informàtics de la Fiscalia de Barcelona alerta que menys del 5% de les estafes comeses a través d'internet acaben als jutjats, tot i que es denuncin.
La immensa majoria dels milers de denúncies a la policia no arriben ni al Ministeri Públic ni tampoc al jutjat perquè no hi ha cap sospita sobre la seva autoria. Per això, segons la llei, no es poden dur al jutjat. Aquest és un dels tipus de delictes en el que més passa aquesta circumstància. De les més de 38.000 denúncies que es van posar l'any passat per estafes informàtiques a tota la demarcació de Barcelona, menys de 1.500 van arribar als jutjats.
I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració dels ciutadans per trobar la Maria, una noia adolescent que va desaparèixer el dia 3 de novembre al barri de les Corts de Barcelona i de la qual encara no se'n sap res.
Sí, a través de les xarxes socials han difós la imatge de la jove que en el moment de la desaparició vestia una armilla negra, pantalons de xàndal i bambes també de color negre. La jove, a més, anava sovint a l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, qualsevol persona que tingui informació sobre la desaparició pot contactar amb el telèfon 112.
I l'Audiència de Barcelona ha confirmat la sentència que condemna a 48 anys de presó els 8 acusats d'assassinar un home en una baralla campal l'any 2019 al barri del Gorg de Badalona.
Concretament, 18 corresponen a la mort de la víctima, als quals se'ls ha de sumar 30 anys per 3 casos més en grau de temptativa. No obstant això, les penes tenen un topall de 30 anys per privació de llibertat. A la sentència també se'ls condemna a indemnitzar amb 120.000 euros el pare i mare de la víctima i amb 40.000 els altres tres agredits i els germans també de la víctima. A banda, a un dels agredits també se'ls haurà d'indemnitzar amb 55.000 euros i a un altre amb 15.000 per les seqüeles de l'atac i també la incapacitat temporal que això els va produir.
En plana cultural, el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, inclou la projecció de 10 òperes primes centrades en com es relacionen les persones arreu del món.
De la desena de films seleccionats per aquesta 23a edició, 4 s'estrenaran per primera vegada a Catalunya i 4 més ho faran també per primera vegada a l'estat espanyol. Segons el director artístic del REC, Xavier García, un dels aspectes que més preocupa els cineastes actuals són les relacions humanes i també la gestió que en fem d'elles.
No només a nivell d'amor, no? Directe, de parella, sinó també les relacions entre diversos estaments de la societat i com les persones estableixen vincles afectius.
El Festival de Cinema Tarragoní s'inaugurarà el pròxim 22 de novembre amb la preestrena de Teresa, dirigida per Paula Ortiz i protagonitzada per Blanca Portillo i Greta Fernández.
I 202 pel·lícules opten els Premis Goya 2024, segons ha anunciat aquest dimarts l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. La xifra representa un augment de 37 títols en relació a les aspirants de l'última edició.
Els films que passaran aquest filtre i esdevindran, per tant, nominats als guardons de la 38a edició dels Premis es donaran a conèixer el pròxim 30 d'octubre. Aquests 202 films tenen la particularitat que han estat estrenats entre l'1 de gener i el 31 de desembre d'aquest any. Del total, 123 són títols de ficció, 73 documentals i 6 animació. Enguany també concorren 10 films europeus i 16 llargmetratges iberoamericans escollits per les acadèmies dels seus països.
I encara us expliquem que el Gran Teatre del Liceu ha homenatjat aquest dimarts a la soprano barcelonina Victòria dels Àngels amb una gala en el marc de la commemoració dels 100 anys del seu naixement.
Sota la direcció del mestre Lucas Macias i Julius Drake al piano, la jornada ha recordat el repertori de la soprano amb destacades figures femenines internacionals, una gala que ha reivindicat la petjada de la soprano en el món de la lírica i el llegat d'una de les cantants més admirades internacionalment. La proposta escènica amb vestuari de la mateixa de Los Angeles ha estat signada per Vincent Huguet i comissariada per Marc Busquets.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Pol Corredor Ira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Obrim Plana Esportiva parlant de futbol. El Barça haurà d'esperar per certificar el pas a vuitens de final de la Champions League després de caure per 1-0 contra el Shakhtar.
Per entendre la desfeta d'ahir, cal veure la premsa esportiva d'aquest matí. El Barça és el bufón d'Europa, titula El País. Aquest Barça és un horror, diu La Vanguardia, mentre que el periòdico recorda l'actuació contra la Reial Societat i sentencia de dolent a la Lliga a pitjor a la Champions. El Barça que ja ha rendit davant dels ucraïnesos, que en tenien prou amb un gol de Sikan poc abans del descans per endur-se els 3 punts. Ter Stegen, malgrat el gol encaixat, es convertia en el gran salvador de l'equip, evitava el segon del Shakhtar en dues ocasions. De fet, el Shakhtar va fer el segon, però en fora de joc. El míster Xavi Hernández feia autocrítica després de la derrota, ha dit en roda de premsa que és un dels pitjors partits des que va arribar a la banqueta blaugrana i apunta que el problema de l'equip és mental.
Depenem de nosaltres mateixos, però ens hem de refer. Ens hem de refer, hem de treure el caràcter, hem de treure l'orgull, hem de treure aquest amor propi que tenim a dins tots els jugadors, no? Jo també com a entrenador i tot l'estaf, i recuperar la confiança. Fa molt poc que jugàvem molt bé futbol, ara estem en un petit batxe, com es diu, no? En el món del futbol, i passa durant la temporada, que no estàs en el millor moment de confiança, i ens hem de tornar a retrobar.
Per cert, del partit entre el Porto i l'Anvers, els dos altres rivals del Barça al grup A, que acabava amb 2-0, fet que deixa els portuguesos co-líders de grup amb el Barça amb 9 punts. El gol a Beraix fa prou que els blaugrana estiguin per davant. Precisament, culers i portuguesos es jugaran al lideratge el 28 de novembre a Montjuïc.
Qui també ha jugat aquesta quarta jornada de Champions ha estat l'Atlètic de Madrid, que ha golejat per 6-0 el Celtic al Metropolitano.
Un doblet de Griezmann, un altre de Morata, i els gols de Lino i Saúl Ñíguez servien per sumar 3 punts vitals i posar-se líders del seu grup. Festival madrileny per una afició que espera en candeletes la renovació del Xolo Simeone. Y José María Jiménez, defensa de l'equip, s'ha desfet en elògics cap al seu entrenador.
El Cholo es una eminencia en el club, ¿no? Es una leyenda que, la verdad, yo creo que pocos entrenadores en el mundo logran lo que logró él acá, ¿no? Y la verdad que es mucho mérito felicitarlo y seguir disfrutando del aprendizaje día a día con él, ¿no?
Una vinculació que el lligaria per 3 anys més amb el club de la seva vida. Per la seva banda, la Lazio és segona al grup E, amb un punt dels matalassers després de superar el Feyenoord, mentre que el Celtic és cué amb només una unitat. Ahir la Lliga va anunciar els horaris del partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, corresponents a la jornada 15 de Lliga. Serà diumenge 3 de desembre a les 9 de la nit, quan els de Simeone visitaran l'Olímpic Lluís Companys. Per la seva banda, el líder de primera, el Girona, jugarà dissabte 2 de desembre a Montilivi contra el València. Serà a les 2 del migdia.
Repassem, però, també la resta de partits més destacats d'aquesta segona volta de la fase de grups de la Champions, que ja ha certificat el pas a vuitens d'alguns equips.
El Manchester City, amb la victòria davant del Young Boys per 3-0, aconseguia ja el passi a vuitens de la Lliga de Campions. Qui també certificava aquest dimarts la classificació era el Leipzig, en guanyar l'Estrella Roja per 1-2, destacant aquesta jornada la derrota del PSG contra el Milan per 2-1. Els francesos no acaben d'aixecar cap, són segons al grup F amb 6 punts.
I avui més Champions.
Efectivament, amb el plat fort del Real Madrid, Sporting de Braga al Bernabéu, Jude Bellingham, la gran estrella blanca, arriba tocat per una luxació d'esquena i és dubte. També de la Lliga Espanyola juga la Reial Societat contra el Benfica, Anoeta, i el Sevilla visita el camp de l'Arsenal amb ben poques opcions de passar vuitens de final.
L'Espanyol celebra el centenari del seu futbol base amb un acte solemne a l'Stagefront Stadium.
Luis Gamito i Turralde, conegut com a Passabalón, va ser l'impulsor dels primers equips del planter del club Banquiblau ara fa 100 anys, i el club ha decidit celebrar-ho amb una gran festa a l'estadi Perico. D'aquells 3 infantils s'ha passat a 20 equips de formació, convertint el club en un dels referents del futbol base català. L'acte, que ha comptat amb la presència del CEO del club, Mao Yebu, i la responsable del futbol femení del club, Dolors Ribalta, també ha servit per escoltar el nou director esportiu del club, Flan Garagarza, que tot just estrena nou entrenador al capdavant del primer equip, Luis Miguel Ramis.
Veo sentimiento, veo pasión, y la verdad es que es algo que me hace
me enorgullece mucho el tener toda esta representación de nuestra cantera, fútbol masculino y femenino, y todo un reto para lograr que esto siga dando pasos y creamos en ello.
A la festa també hem pogut sentir Pol Lozano, que ha estat des dels 7 anys a les categories inferiors de l'Espanyol. Aquest és el consell que dona als futurs jugadors pericos.
Jo crec que bueno, que s'ha de ser molt pacient. Ja sé que tothom vol tirar cap a dalt, però a vegades s'ha d'anar amb calma, s'ha de ser pacient, s'ha de treballar, i jo crec que l'Espanyol és una de les millors canteres on es pot estar, i sobretot que es trobin còmodes aquí i que puguin tenir un recorregut llarg en aquest club.
L'acte ha culminat amb un gran 100 al centre del camp fet pels jugadors i jugadores del futbol base de l'Espanyol.
L'acte, la festa aquesta, que era al camp o a...
L'han fet a les 3 del matí,
o no? O una rave.
És a la gespa de l'Stage Front Stadium, no.
Déu-n'hi-do.
Sí, el tall és literal.
Va, en parlarem avui en temps de tertúlia esportiva de tot plegat. Acabem, però, el bloc de futbol amb una jugada que s'ha fet viral al futbol català formatiu.
Ha passat al camp del Llefià. El central dels Almogàvers infantil es lesionava en servir de porteria i quan el jugador del Llefià ho tenia tot per marcar, passa això.
Bien hecho, bien! Qué grande, colega.
Bien hecho, bien.
A ver si lo hacen todo eso.
Bruno García llença la pilota fora perquè tinguin el jugador lesionat, un gest de fair play que s'ha fet viral a les xarxes socials. L'entrenador del juvenil A dels Almogàvers, Àlex Nano, ha aplaudit el club i el jugador a través del seu compte d'X, l'antic Twitter, tot esperant que molts segueixin el seu exemple, jugades que mostren la importància dels valors en l'esport.
I en futbol sala, el Barça és més líder que mai després de vèncer per 2-3 el segon classificat, el Cartagena.
Un Barça, això sí, que va haver de remuntar un 2-0 desfavorable. Al minut 2 de partit, Sergio avançava els blaugrana, però el 16 izquierdo empatava pels murcians. Ja en la segona meitat, Tomàs feia pujar l'1-2 al marcador, un gol de Pito, això sí, i un altre de Catela, donaven la victòria final als de Jesús Velasco. D'aquesta manera, els catalans reforcen el liderat a la Lliga, ja sumen 25 punts, 7 més que el Gimbi Cartagena, que segueix segon, això sí, amb un partit més, ja que l'enfrontament d'ahir es tractava de l'avançament de la 14a jornada de Lliga, que coincidirà amb la Champions League que disputen els blaugrana. Per cert, l'autor del primer gol, Sergio González, s'ha retirat del partit en fer-se mal tot sol, s'ha confirmat que té una lesió a la cama dreta. Amb aquesta baixa ja són 6 els jugadors lesionats pel Barça.
I en waterpolo, el Sabadell ha guanyat la Supercup femenina contra l'UPC de Budapest per 14-11.
La sabadellenca es prenia un avantatge cap dalt de dues dianes al primer quart per després marcar un parcial de 4-4 i de 3-2 en el segon i tercer període, que acabava amb un marcador de 12-9. L'últim quart certificava la victòria catalana després que tots dos equips anotessin dos gols cadascun. Aquesta és la quarta Supercopa d'Europa que guanya les vallesanes.
En bàsquet, la penya rep avui a l'Olímpic al London Lions, un dels favorits a emportar-se el títol en 6a jornada de l'Eurocup.
Serà a 8:45 del vespre una nova oportunitat pels badalonins de demostrar que van en la línia correcta després de les dues últimes victòries, una contra l'Hamburg i una altra molt meritòria aconseguida diumenge contra el València. Els dos equips arriben a la cita europea amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Un dels factors claus en la millora de l'equip català ha estat el pas endavant de jugadors joves, entre ells Rubén Prey i el pivot portuguès. Ha explicat el plantejament del partit d'avui i la importància de jugar a casa.
Pues a parar, a defender lo mejor que podamos, que el partido está en defensa. Pues sí, yo creo que hay que hacer que el Olympic se vuelva como un castillo, ¿no? La gente el otro día me gustó mucho, nos animó mucho y pues eso, creo que poder hacer sentirse que en casa el partido es diferente.
En aquest partit, Carles Durant no podrà comptar ni amb Ante Tomic, ni amb Andrés Feliz, ni amb Vladimir Brozianski.
I el Barça d'handbol ja és a l'Aràbia Saudita amb el propòsit de reconquerir el títol de la Superglobe, que ja ha guanyat 5 vegades.
Els anys 13, 14, 17, 18 i 19, però en les dues últimes temporades se li ha resistit davant del Magdeburg. El tècnic català, Carlos Ortega, no ha pogut preparar pràcticament la trobada perquè la prèvia de la competició ha coincidit amb les primeres setmanes de compromisos de seleccions. Fins a 13 jugadors van haver de respondre a la crida federativa i han estat jugant en diversos tornejos. Avui, a 3:45, s'enfronten al Nord, mentre que demà ho faran contra l'Al-Ahli, que dirigeix el català David Davis, i que el curs passat ja va accedir fins a les semifinals després d'eliminar el Benfica portuguès.
I finalment parlem de tenis, perquè la selecció espanyola femenina es medeix avui a Canadà en la fase de grups de les finals de la Billie Jean King Cup, que juguen a Sevilla.
A Espanya arriba a la cita després de superar Mèxic per 3-1 a l'eliminatòria qualifier disputada el passat mes d'abril a Marbella. Per la seva banda, Canadà patia fins l'últim punt per doblegar Bèlgica per 3-2 a Vancouver. Aquest divendres les espanyoles s'enfrontaran a Polònia, que jugarà aquestes finals gràcies a la invitació que tenia reservada a Espanya com a país anfitrió, però que va quedar alliberada després de la seva classificació. Les poloneses no comptaran amb la número 1 mundial, és Biatek. Van perdre el passat mes d'abril a Kazakhstan per 3-1. La selecció que quedi classificada com a primera de grup accedirà a les semifinals de la competició, que enguany celebra el seu 60è aniversari.
ja està, Tria, estàs empenedit d'imitar Michael Jackson?
No, el que estava pensant és que haurem de veure el partit, perquè de moment ja he vist el Thriller.
No! I fins aquí les notícies.
Gràcies, Pol, fins ara.
Ah, no.
Anem a la cara bé.
Busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, pràcticament 10 minuts i ja arribem a les 9 del matí. Núria, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui les primeres grans protagonistes d'aquesta nova edició de la cara B són les ambulàncies. Què us sembla?
Molesten, quan passen.
Sí, molt. A mi m'espanta molt aquest...
Sí, eh?
Sí, no m'agrada.
I els gossos borden, t'ho han dit mai o no? I ploren.
Amb les sirenes. Va, amb les sirenes.
Sí. És que no ho havia entès, em pensava que anava amb segona.
General, sí.
No, és en general, els gossos en general.
Clar, perquè no els hi agrada, si és normal.
Els hi fa mal a les orelles.
Sí. Llavors, ara que estem dins d'una ambulància, era per ambientar una miqueta, podem començar. Atenció al titular, perquè l'empresa Ambuvi Ibèrica haurà de pagar un conductor d'ambulàncies de Palència més de 19.000 euros per hores extres acumulades durant 5 anys. Aquest seria el titular, què us sembla? 19.000 euros, eh? Pim-pam.
Per hores extres acumulades durant 5 anys, eh?
Sí,
sort
o
que
com
no és,
sembla.
Sort que no és periodista.
Anava a dir exactament la mateixa frase.
O com sembla. Què has dit? Sort que no és...
Periodista.
Ah. Sí, sí.
També, també.
Llavors, si anem al detall de tot plegat, en aquest cas ha sigut el jutjat número 2 de Palència qui ha estimat la demanda del protagonista de la notícia, d'aquest treballador, que sembla ser que hauria fet més de 1.050 hores extres amb aquesta empresa que mai se li van arribar a pagar. 1.050. Són moltes,
és una barbaritat, això.
Per això el mateix jutjat ha condemnat l'empresa d'ambulàncies per la que treballava a pagar-li, anem a ser exactes, 19.683 euros en concepte d'hores extraordinàries de l'any 2018 al 2022, més els interessos legals per no haver-ho fet al seu moment. Tot va amb interessos, aquí, eh?
Clar.
Llavors, estem parlant, inclosos, el 2018 i el 2022, per tant, estem parlant de 5 anys, si ho han dit a l'inici. És una barbaritat.
És molt.
Llavors, per si us ho esteu preguntant, el treballador era conductor d'ambulàncies des de l'any 2003 en aquesta mateixa empresa i portava reclamant als seus superiors el pagament d'aquestes hores extres des de feia temps, però no li van fer cas. I normal que ho reclamés perquè, segons el conveni col·lectiu del sector, la seva jornada anual era de 1.800 hores i l'empresa no li havia concedit jornades de descans per compensar aquestes hores extres. Déu-n'hi-do, eh? Aquest tema és seriós, eh? Sembla ja... fatal.
És un abús laboral totalment.
Sí. Llavors, per el que us acabo de dir, repeteixo que el jutjat ha condemnat aquesta empresa a pagar més de 19.000 euros de compensació. Tot i això, alerta perquè la sentència no és ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó. També us dic, jo no ho faria, jo de l'empresa no ho faria, perquè es veu que l'abogada d'aquest home, del treballador, diu que hi ha més d'una vintena de treballadors d'ambulàncies d'aquesta mateixa empresa que estan a la mateixa situació, és a dir, que els hi deuen hores extres. Per tant, jo de l'empresa pagaria, abaixaria el cap i demanaria disculpes.
Jo animo a tots els treballadors a denunciar.
Sí,
és així. És així.
Mira,
ara estava fent un càlcul així ràpidot. Durant 5 anys, 1.050 hores extres, sortiria uns 57 minuts per dia sense descansar.
Déu-n'hi-do.
Per dia, eh? Dissabtes i diumenges inclosos.
Una hora més.
Sí. Per tant, jo avui, que tinc un altaveu aquí davant, sé que des d'allà no ens escoltaran, però diria als capos d'aquesta empresa, que és Ambuvi Ibèrica, que abans crec que he dit Ambuvi, i no, és Ambuvi Ibèrica, d'ambulància. Comenceu a espavilar.
Ambuvi per los amigos.
Sí. Exacte. No, jo els hi diria, i em poso sèrie, comenceu a espavilar i pagueu el que es mereixen els vostres treballadors.
Ara.
Ja n'hi ha prou d'aprofitar-se de les persones i d'explotar el personal. N'estic cansada.
I ja de pas que facin un rebranding, perquè Ambu Ibèrica té nom d'empresa de salsichones, eh?
D'embotit. Per això m'he equivocat, perquè he pensat en l'embotit.
Jamones, no sé.
No, però ja n'hi ha prou de prendre'ns el pèl. M'indigna perquè aquest cas no és aïllat, eh? Això passa i molt. I crec que ho hem de començar a denunciar en veu alta. No, no és el cas d'aquesta empresa, que passa i molt, però s'ha de denunciar aquestes coses, s'han de denunciar, perquè si no s'aprofiten de nosaltres i sobretot dels joves.
Ara.
Es pensen que som inútils.
Oh.
I no tenim res d'això.
Oh. Núria Ros fent un Marlon.
És així.
S'ha de dir prou i s'han d'explicar aquestes coses, perquè són moltes, les hores que va fer aquest pobre home.
Sí. Mira, sabeu el que tenim aquí? Almenys tenim cistella de Nadal,
sí,
que aquest any vindrà amb embotits d'ambo ibèrica.
Oh, boníssim, eh? Ja poden ser bons, eh? Han estat moltes hores curant-los, concretament extras.
Exacte. Sí,
hores curant-los, no?
Has estat molt bé.
Sí, sí, sí. Sí. Uf. Va, més cosetes, Núria.
Sí, va, canviem de tema perquè ara toca parlar de loteria.
Ui, la cabreta.
Això és la cistella que bravo.
Ah, sí?
No, això, és la, això és la cabreta.
No, però quan donem la cistella que bravo...
Sona
a
cabreta?
Sona,
ah, doncs
sona
mira,
això.
Clar, perquè és la cançó que s'utilitza no, per anunciar un guanyador o guanyadora d'alguna cosa, exacte. Eh? De seguida us explico el què, però abans vosaltres sou de comprar loteria?
Sí.
Nadal sí.
Jo, per pressió social, aquell, allò de... És que si li toca a tothom i a mi no, saps? Ara. Però remes. Us compro d'aquí, ja està.
Us ha tocat mai? No cal que sigui un premi supergran, eh? Vull dir...
Amb uns pares els hi va tocar... No sé si era un cinquè premi.
Ah?
De la grossa de...
Tota broma.
Sí, sí, sí. I se'n van anar de viatge a l'Argentina.
Mira,
que bé, que bé.
A la Patagònia, eh?
Que bé, que bé.
Sí, sí, sí. Jo no havia nascut. I per tant, no van poder... No.
Llàstima!
Es van anar de nòvios.
Per tant, fa molts anys...
Milions de catalans.
Jo crec que he fet una quiniela en la meva vida,
sí.
I vaig encertar.
Oh!
Està molt bé, està molt bé.
No va ser molt, però no sé si 500 euros, una cosa així. Però, i no he tornat a fer cap.
Escolta,
no, jo us diria que seguiu comprant loteria perquè els somnis es fan realitat.
Sí o no?
Sí, sí.
No és un tòpic, no?
No. Literalment, eh? Si no, pregunteu-los a una parella de França que, atenció, s'ha convertit en milionària després que un d'ells, un dels membres de la parella, somiés literalment que li tocaria l'euro milions.
No,
què us sembla, això?
No,
jo he somiat molts cops.
No,
he pensat el mateix. Escolta'm una cosa. Molt bé, aquest somni.
Sí, sí, sí.
No?
Sí,
sort que van somiar això i no altres coses.
Perquè... L'epitonís.
L'epitonís.
Sí,
sí, sí, sí. Llavors, us explico, perquè segons ha publicat fa unes horetes el diari francès Le Parisien, la parella havia comprat una butlleta de la loteria feia uns dies, un fet, cal dir, normal, en ells, perquè segons expliquen, doncs solen provar sort comprar loteria cada X temps. Hi ha moltes persones que ho fan i
estan
moltíssimes.
La qüestió és que l'home de la parella un bon dia va anar a dormir, com fem tots, i quan va anar a dormir va somiar com efectivament guanyava el gran premi. Uh-huh. Un somni diu que no va passar per alt, i que ràpidament va compartir amb la seva dona, qui guardava la butlleta en un amagatall secret. És a dir, es va prendre el somni...
Compte.
En sèrio, eh?
Sí, sí, sí.
I perdona, i per què guardava en un amagatall secret la butlleta?
Mira, són...
Perquè no li prenguin els cacos.
Sí, sí, sí. Diràs.
Ja. Llavors, insisteixo, perquè és important, L'home estava convençut que guanyaria la loteria després de tenir aquest somni. De fet, en declaracions a Le Parisien, diu literalment, el meu subconscient em va enviar un missatge. En el meu somni havia guanyat 120 milions d'euros.
SMS mental.
I sabeu... No.
I quan han guanyat?
Sabeu què és el millor de tot plegat? Que el tio no va estar massa allunyat del resultat si tenim en compte que només unes hores després va guanyar 130 milions d'euros.
Bueno, i tens 10 milions.
M'agrada i m'espanta parts iguals, el somni d'aquest home.
Tens 10 milions extra, saps?
Sí, és molt bèstia. És un somni premonitori, no?, que es diria, d'aquests.
Sí, sí, sí.
Jo sempre, aquestes coses... Ja, hi ha gent que li passa, tio. Que va al llit...
Mentre somnis coses com aquestes.
I s'aixeca sent ric.
Ara està molt de moda això de manifestar, no?, les coses.
Manifestar.
Com visualitzar-les. Es llama manifestar, ara, es veu. Si no, en sèrio.
Manifestar.
És que manifestar, pues, jo sé que serà un gran dia, passaran coses boniques, que et tocarà la loteria.
Sí, sí, està molt bé, doncs manifestem-ho des d'aquí, que ens toqui la loteria.
Aprenem molt aquí, eh?
Sou
de vida, manifestar, saps?
Aquesta parella sí que serà de vida, perquè recordem 130 milions d'euros.
T'ho
diràs. Llavors, que sapigueu, perquè suposo que us pregunteu i què faran amb els diners, no?
Sí,
què faríeu
home.
Vosaltres amb tants diners?
Jo què sé.
Jo ho tinc clar.
Digue'm.
Anar a visitar tots els restaurants d'estrella Michelin al món.
Molt bé, molt bé, m'agrada molt, eh?
Tots.
Sí, sí, tots.
Tots. Molt bé.
I de pas viatjaries.
I de pas viatjar, clar.
I el de Madrid, de menú de 30 euros, 25
Madrid plats. Madrid ho deixaria per l'últim, i amb si s'apaga una mica la cosa.
Sí, exacte, ben fet. Decisió intel·ligent. Què faríeu vosaltres?
Ai, jo què sé.
Jo viatjar, viure la vida.
Sí, no?
Sí,
ajudar la meva família.
Molt bé, aquí també. Molt bé.
Exacte.
Jo crec que estalviaria una part, perquè mai saps el que...
Tapar agujeros.
Sí.
Tapar agujeros.
No, però jo crec que sempre, quan treus un premi així, has d'estalviar una miqueta, perquè mai saps el que pot passar a la vida. Un dia ets ric, l'altre ets pobre. Però també viatjaria i m'ho gastaria molt en restaurants. O sigui,
m'encanta.
I en balnearis. Uau.
Sí.
Somiar, eh? Somiem. Sisplau, ara. Somiem. No, per acabar, que sapigueu que la parella, de qui repeteixo en desconeixem el nom i l'edat, ha assegurat que aquest premi els permetrà jubilar-se i dedicar la seva vida a viatjar, una mica la línia del que dèiem nosaltres, cosa que diuen sempre han somiat, la cosa va de somiar.
Per tant,
el seu desig més imminent és aquest, planejar la seva jubilació anticipada i gaudir viatjant pel món i també, com deia la Júlia, ajudar els seus familiars i amics i altres causes benèfiques.
Això està bé. Una part d'un percentatge per la...
Res, que me n'alegro molt per aquesta parella.
El que et pot canviar la vida un dia, eh?
Sí. Jo també ho pensava, això, abans.
Vas al llit a ben sopar en un mendrugo de pan i t'aixeques a un restaurant Michelin 5 estrelles. Sí.
Però aquest tio és un prodigi, eh?
Sí.
Somiar això i guanyar el mateix, bueno, una miqueta més, però Déu-n'hi-do. A veure si algun dia somiem i ens fem rics.
Per què no? Per què no? Va, anem a la musiqueta?
Sí, va, i avui sona així. Escolteu-me, què? Molt bé, no, aquesta cançó?
Amarro, eh?
Camilo.
Camilo.
Us agrada Camilo?
No. Sí.
No?
Va fer unes declaracions un dia.
Ah, sí?
Oh. La seva parella es va... O sigui,
Eva Luna.
Explica.
Eva Luna es va quedar embarassada.
Sí.
I ell va dir, he sentido náuseas antes que mi pareja. No, sisplau.
Això es diu el síndrome de Cobada.
No parlis.
Cal separar l'artista de la persona.
Sí. I quan va dir això vaig pensar... Si en públic diu això...
Ja.
Aquestes tonteries... Ja no, vaig quedar...
Vosaltres sabíeu qui era, Camilo?
Jo...
Náusies i mareos.
Remotament, Núria, tu ja saps que aquesta música jo...
No, eh?
M'agafa de lluny i no tinc massa interès.
Bé, doncs el tema